passar a la Q3 i ocuparà l'11è lloc en l'engrellat de sortida. El sentim.
Ha sido una crono bastante movidita en cuanto a tráfico. Seguramente en la Q2 teníamos algo más de ritmo para entrar en Q3, pero no lo pudimos utilizar en sitios equivocados, momentos equivocados. Así que, pues bueno, esta es también parte de las lecciones que tenemos que aprender este año para mejorar como equipo.
12:04 minuts, tornem a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Un treball internacional amb participació de l'IMEDEA publicat recentment a la revista Nature ha demostrat que la majoria de les plantes de comunitats forestals europees són dispersades per ocells que migren a latituds més càlides del sud, mentre que només una minoria són disseminades per ocells que migren cap al nord a latituds més fredes. Això limita l'adaptació de les espècies vegetals d'Europa al canvi climàtic, ja que, a conseqüència de l'escalfament global, moltes espècies d'animals s'estan traslladant cap a noves àrees amb climes més apropiats, generalment a zones més fredes. Avui, a partir de les 12:25, coneixerem més detalls de l'estudi amb Anna Travesset, investigadora responsable del Laboratori d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA. Just després, seguirem parlant dels efectes del canvi climàtic amb Pau Colom, un jove investigador becat per la CAIP per fer la seva tesi doctoral a l'IMEDEA. Ens explicarà les seves feines en un projecte de ciència ciutadana recollint dades d'abundància de papallones a Mallorca i en general a les Balears, així com les interaccions mutualistes entre papallones i plantes. A la segona hora del programa farem dades Covid amb el matemàtic Daniel Ruiz. Recordeu que ahir vàrem tenir un altre rècord de positius de coronavirus a les Balears. Malauradament, s'està complint tot el que ens va dir que passaria en aquest programa fa 3 setmanes el professor del Departament de Química de la Universitat de Colorado, Boulder, José Luis Jiménez. Mentre el govern estudia l'aplicació de noves restriccions, que segurament ja haurien d'estar en funcionament des de fa setmanes, crec que tots haurien de prendre consciència del moment crític en el que ens trobem. De cada un de nosaltres, del nostre comportament individual, dependrà que aquesta cinquena onada quedi amb nosaltres molt o poc temps. En aquest sentit, l'ús de mascaretes segueix sent imprescindible, a part de les vacunes, per suposat. Torno a recordar el professor José Luis Jiménez. La mascareta ha vingut a les nostres vides per quedar-s'hi, vulguem o no. És el que hi ha. I de mascaretes parlarem abans d'acabar el programa amb Eric Gustavo, un jove investigador de la UIP que ha participat a un projecte internacional sobre la confiança en les mascaretes i la seva percepció social associada a la pandèmia. Dissabte 17 de juliol. Comencem.
Tu d'on vens? D'allà baix. De negre no pots passar. Us és igual si dins la mà vos quedeu atrapats. Si no dus corbata, no et deixarem entrar. Dotze estrelles són sa vergonya d'un món sense humanitat ni esperança.
Balears fa ciència, IB3 Ràdio, benvinguts un dissabte més. Una salutació molt cordial per Níker Hernández, avui a les vies de so, aquí als estudis, a l'estudi número 1 d'IB3 Ràdio, a Palma. I una altra, com sempre, per Andrés Boades. estudiant de la Universitat de les Illes Balears, que està molt content, perquè d'aquí dues setmanes agafa vacances i se'n va donar una volta al món. Ah, no, això no. Això no. Lo primer sí, però, eh? No he citat tampoc en Adrià Garcia, que també el tindrem per suposat a l'acabar el programa quan quedin 15 minutets, i el seu variat de ciència, i en començar la segona hora, després de Dani Ruiz i les dades Covid, retrobarem l'eivissenc Esteban Morelle, i farem un resum de l'espai que hem anat fent amb ell al llarg de tota aquesta temporada de criminologia verda, ecocriminologia. I ens queda un altre col·laborador, que no el cito, perquè prefereix que el sentim, especialment el seu col·lega, que té aquest to, no?, que sempre que li surt de les entranyes, eh?, quan el saludem. De qui estic parlant? De què estic parlant? Bon dia, Drac.
Bon dia. Absurdament dins de les entranyes.
Sí, 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 sí. Alberto Fernández, molt bon dia. Ens queda encara un altre programa amb tu el dia 31. O sigui que, com vinc dient al llarg de tot el mes de juliol, aquest any Balears fa ciència no fa agost. Vinc a dir que farem vacances, farem festa. O sigui que el darrer programa del Balears fa ciència és el dia 31. Perfecte. I el darrer Drac serà amb l'Alberto Fernández. Escolta'm, i tantes vegades que t'he demanat si anàvem a la platja, si el Drac anava a la platja o no anava a la platja, doncs avui, Alberto, ha arribat el moment.
Ha arribat el moment.
Portem avui el Drac a la platja, per què? Perquè avui, Alberto, ens vols parlar dels mites de l'estiu, desmitificar totes aquestes creences pseudocientífiques vinculades a l'estiu, és així?
Sí, ja, l'estiu és un camp minat per molts mites, i tots hem sentit molts des de que som petits, i jo mateix també els he viscut a casa meva, i al llarg del temps doncs he anat descobrint que això, que són mites, i hi han de molt famosos.
Doncs vinga, tira. Tu mateix.
Vinga, doncs pues tiro. Hi ha un que bueno, si és la frase potser que més escolta durant l'estiu i que creu el país d'una punta a l'altra, i és quan queda, i és... Estem parlant del tall de digestió. Ah. Potser el mite més famós de tots.
Sí, no, hi havia una altra pregunta de quan érem petits. Mama, me puc banyar?
Efectivament. I et deien que t'hagués d'esperar dues horetes. O depèn on, o una hora, o mitja, o una hora.
O depèn a qui li preguntaves. Perquè si li demanaves a la teva padrina, potser te podia dir dues hores i mitja, o tres hores i mitja, o...
Clar, això era segons les cases, totalment. Doncs el temunt de digestió és un mite, però que cal explicar, ¿vale? Perquè si... Cal matisar-lo. La realitat és que si estem sotmesos a una alta temperatura ambiental, que és el que es passa quan estem a les platges durant l'estiu, tant se val si hem menjat o no. Els experts recomanen ser prudents i submergir-nos a l'aigua de forma progressiva perquè el cos no rebi un xoc termodiferencial, que és el que associem a la popular imatge de l'estadi de digestió. Aquest xoc es diu síncope de hidrocució, ¿vale? I el que fa és que, degut al canvi de temperatura, doncs els vasos sanguinis es constrinyeixen i, per tant, hi ha molta més pressió i es provoquen doncs fenòmens com els vòmits, marejos, etc, que si et pillen a l'aigua doncs et pots marejar. Però no té res a veure amb el menjar, eh? Té a veure amb els canvis bruscos de temperatura.
El que es diu popularment un cop de calor.
Un cop de calor. Evidentment, si un ha tingut un menjar fort, doncs sí que pot contribuir al xoc, perquè quan mengem, la digestió doncs genera una petita quantitat de calor que també s'afegeix i fa que aquest canvi, la temperatura sigui més gran. I de la mateixa manera, si mengem lleuger, doncs no hi haurà tant... No contribuirem a afegir aquests gradets de més.
Home, però un plat de callos...
I ficar-te de cop a l'aigua...
I no, patates fregides, i anar-te'n a dintre l'aigua potser no seria molt aconsellat.
No està molt aconsellat. Però, en qualsevol cas, sempre, s'hagi dinat o no, es recomana entrar a l'aigua mullant-se primer algunes parts del cos o entrant per esglaons. Primer els peus, després els genolls, després parts més difícils. I, però cal que quedi clar, no té res a veure amb la digestió. De fet, la digestió triga més de 2 hores a fer-se. Vull dir, no té res a veure amb el menjar, tot i que pot contribuir. Té a veure amb la diferència de temperatura.
Molt bé, primer mite desmitificat. Anem amb el segon.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Anda, que les músiques que t'hem triat avui...
Boníssim, falta només viajar hasta Mallorca, això...
Bueno, darrerament viajar hasta Mallorca també comença a ser un mite, eh?
Per què ho dius?
No, pels turistes, pels turistes que, tal com van les coses,
ja,
s'està complicant tot, però ara no és el tema, vinga.
Estem
amb Eva Maria.
Sí, si anem a la platja, tots sabem que ens hem de ficar crema solar, i aquí hi ha una quantitat de mites que corren popularment entre la gent i que es recomana a la gent entre uns i altres que cal que comencem a deixar clar, com a mínim alguns, perquè no ens dona temps a tots. Però parlarem de tres que tenen a veure amb les cremes. Vale?
Les cremes solars.
Efectivament.
Bé, què ha de fer Eva Maria?
El primer és, aquest mite que es diu de quan més factor solar menys moreno et poses, cal dir-ho molt rotundament. Això és fals, absolutament fals, i ja va siguent hora de que ho diguem molt clarament. És fals.
Quan més
factor solar
sí.
et poses amb la crema, menys moreno et poses. No
menys
té res a veure.
Moreno, no té res a veure una cosa
no
amb l'altra.
No té res a veure, efectivament. Comencem per dir que és molt directe. El bronzejat no és un mecanisme saludable, no és una protecció del cos davant de rajos UV, sinó que és una reacció del cos contra el sol, però no significa que protegeixi. En persones amb pell clara, per exemple, en un bronzejat molt intens, s'han fet estudis que equivaldria a una protecció FPS, que és el que surt en les cremes, de 1, és a dir, pràcticament res, la que té ella per si mateix. És a dir, és com no dur pràcticament crema. Per tant, els FPS no tenen res a veure, els FPS, que és el que surt a la pot de crema, no té res a veure amb com més alt, menys moreno et poses, sinó que protegeixen d'un tipus de radiació, que és la radiació UV o UV, i aquesta no tenim forma de percebre-la amb els sentits, sinó que afecta directament a l'ADN. Llavors, no té res a veure ficar-se més factor de protecció en posar-se menys moreno. Et posaràs igual. Potser trigues més, potser menys, però et posaràs igual, no té res a veure.
I sobretot també té molt a veure amb el tipus de pell que tenim,
també,
perquè tenim
aquí
pells molt diferents. Jo tinc una pell
ja
bastant fosca i em poso molt més moreno més ràpidament que una persona que té la pell molt més blanca, no?
Efectivament, però sobretot, estar moreno no és una protecció del cos davant el sol. Això és fals, i cal dir-ho. No és una protecció, és una reacció. Reacciona com pot, però no protegeix.
Vinga,
tercer
mite.
Vinga, també relacionat...
Perdona, digues.
No, dispara, que no sabia que cauria la música. Tira.
Cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
Encara ens n'hem anat més enrere, perquè hem començat amb Rigueira, hem seguit amb Fórmula Quinta, i ara estem amb Los Hermanos. Qui són aquests? Rigual.
Ui.
Bueno, però això ho cantava més gent, crec, de Cuando calienta el sol.
Però és un mite, també, aquesta cançó. Vull dir, un mite en el sentit bo, Vull dir que tothom la coneix. Ostres, gran cançó.
Estava bé, segur, aquesta cançó, per explicar-nos el tercer mite.
Em va perfecte, perquè precisament parlem de quan escalfa el sol a la platja. I hi ha molta gent que diu, bueno, si no sento la calor del sol, no m'estic cremant. És només quan sento que estic cremant-me que realment m'està passant alguna cosa. No, això és fals, vale? Parteix d'una idea que desconeix la diferència entre rajos ultraviolats i radiació infraroja. La radiació que transporta el calor i la que ens dona la sensació aquesta d'estar cremant-nos és la radiació infraroja, vale? Mentre que la radiació ultravioleta, com he dit abans, és imperceptible pels sentits i que qui de veritat la sent els efectes és l'ADN. Per tant, encara que estem a la platja i sentim que tenim calor o no, en qualsevol cas, això ho produeix la radiació infraroja, no l'ultravioleta. L'ultravioleta ens arriba igual i ens afecta igual a l'ADN, que és el que provoca a posteriori coses que no ens agraden gaire. De fet, aquest mite també té a veure amb aquell que diu que si està ennuvolat no es necessita tanta crema o podem ser més laxes.
Bé, depèn del tipus de núvols que tinguem.
Perquè... També, però tot i així, en els estudis apareix que amb núvols molt densos passen més del 50%, un 50% dels rajos ultraviolats. Això seria quasi com dir que, bueno, trigaríem una mica més, potser, en fer-nos malbé l'ADN, però ens diríem fer-nos mal a l'ADN, perquè el qui fa mal a l'ADN és els ultraviolats. Els qui donen sensació de calor són els infrarojos, i són radiació diferent. No cal confondre, estar fresquet a la platja no estar se cremant, et pots cremar igualment.
I tampoc té a veure, Alberto, amb que el Sol estigui més o menys, més a prop o més lluny de la Terra a l'estiu.
Efectivament, de fet, això és un clàssic també de la nostra cultura. Bé, molt sovint es pensa, per una analogia similar, de que quan estem a l'estiu fa més calor perquè estem més a prop, la Terra està més a prop del Sol, que ho podríem imaginar doncs, com si algú està a prop d'una espelma, quan està més a prop doncs s'il·lumina més i té més calor. Però la realitat és que en el nostre planeta no és així. Nosaltres, de fet, quan estem a l'estiu estem més allunyats del Sol i quan estem a l'hivern estem més a prop. Està més a prop, se li diu afeli, i quan està més lluny, que és el gener, periheli. Llavors, a què és degut aquest calor si estem més lluny? Bé, la Terra gira com una baldufa al voltant del Sol, i això significa que no gira recta, diguéssim, en vertical, sinó que està inclinada.
Inclinada, efectivament.
I per aquesta raó, durant unes èpoques de l'any, a un hemisferi és estiu, mentre que l'altre és d'hivern. Degut a aquesta inclinació, els rajos del Sol arriben més inclinats durant l'hivern i amb menys inclinació durant l'estiu. Diríem que quasi bé arriben verticals. I què té a veure aquesta inclinació amb el calor? I amb això s'entendrà. Podríem fer un experiment. Si un està a casa en una habitació fosca i i està de peus i agafa una llanterna i s'il·lumina verticalment a dos dits dels seus peus, doncs veurà que la llanterna dibuixa una figura d'un cercle davant dels seus peus. Si això mateix, en lloc de fer-ho a dos dits dels peus, l'enfoquem una mica més endavant, la llanterna, no sé, un parell de metres, veurem que la llanterna ja no dibuixa un cercle, dibuixa un òval. I què passa aquí? Doncs que qui transporta el calor és la llum. Per tant, si nosaltres, un òval té més superfície que un cercle, tota la calor que transporta la llum en un òval l'ha de distribuir en més parts. Per tant, toca menys calor per part, i això és l'hivern. Mentre que quan la llum l'ha de distribuir en un cercle, toca a més calor per part. Llavors, hi ha molta més calor acumulada en un raig que cau en línia recta, perquè diguéssim que dibuixaria un cercle en el terra.
Tanta sort que estem inclinats.
Tanta sort, sí, que tenim èpoques. Si la Terra estigués recta, la temperatura seria exactament la mateixa sempre.
Molt bé. Alberto, doncs avui hem tret el drac del garatge, realment, materialment, finalment l'hem portat a la platja.
Totalment. Jo crec que el següent podíem seguir a la platja una estona, que és estiu.
Tu vols seguir a la platja, eh?
Jo vull seguir a la platja, sí.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.
Adeu.
Adeu.
IB3 dona una mà a la Fundació Hades Kids. El seu objectiu és el de recolzar els infants de Mallorca en risc d'exclusió social. Per més informació, entreu a la web fundacionhades.com. Aquest mes de juliol tots donem una mà a la Fundació Hades Kids.
quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, sí, sí, la droga era com a cosa de rits. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocant les mans cada dia, però ja t'homo, que el que deien de transversal.
D'edat i de professions i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Deia el pintor que un no pot parlar del misteri que ha de ser captivat per ell. Acompanyeu-nos en l'aventura rere els enigmes de les nostres illes.
A IB3 Ràdio, misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc quan ho veiem tot perdut. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc, vull sentir que sóc aquí. No miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol.
Anna Traveset és investigadora i és responsable del Laboratori d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA i representant institucional del CSIC a les Illes Balears. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia. Quina música més guapa que has
trobat. T'ha agradat.
Molt
bon. Anna, a l'entradeta ja he contat que avui te tenim al programa per un estudi que heu publicat recentment. Però si et sembla bé, i abans d'entrar en aquest estudi pròpiament dit, si et sembla bé, anem a tractar d'entendre alguns conceptes previs, d'acord?
Molt bé.
Que tenen a veure amb el canvi climàtic. Si el canvi climàtic està afectant algunes espècies animals que es traslladen a latituds més al nord i més fredes, com afectaria aquesta redistribució de la vida a llocs del sud d'Europa, com és el cas nostre, on estem nosaltres?
Bé, partim
perquè
de que...
Perquè entenem que hi ha llocs del món on aquest efecte és més important, no?
Sí. Bé, partim de que estem en un món canviant des de fa milers d'anys, però darrerament amb la petjada antropològica ho està fent molt més ràpidament, no? Llavors, bé, amb l'escalfament global, no només els animals, sinó també les plantes i altres organismes s'estan desplaçant cap a latituds més altes, o sigui, més fredes, cap al nord. Per tant, és tota la vida que s'està redistribuint. A les nostres latituds ens arriben espècies de latituds encara més al sud, no? Aquí arriben, estan arribant cada vegada més espècies tropicals que s'instal·len aquí, a la zona temprada, i de fet, això és un altre tema, però clar, no trobar enemics naturals, per això algunes es converteixen en espècies invasores, no? Llavors, clar, el que s'està donant a tots els ecosistemes és això, aquestes noves combinacions d'espècies que no existien en el passat, no?
Però, clar, hi ha espècies, els animals ho tenen més fàcil per desplaçar-se.
Els animals ho tenen, exactament. Sí,
però les plantes no. Com s'ho fan?
Les plantes tenen això, aquest handicap de no poder-se desplaçar. Són sèssils, estan fixades al terra i llavors depenen de vectors per a que les moguin, no? N'hi ha algunes, aquestes clonals, que es van desplaçant, que van creixent pel sol, no? Per exemple, la mateixa posidònia en el mar, o moltes plantes terrestres, com les corretjoles, que es van cobrint terreny totes soles, però la gran majoria necessiten això, uns aliats, no? Que les moguin. I aquests aliats poden ser abiòtics, no? Agents abiòtics, doncs com el vent, hi ha moltes espècies que les llavors les dispersa el vent, o l'aigua, però una gran quantitat d'espècies depenen de agents biòtics, o sigui, dels animals, no? I aquests animals poden ser els vertebrats, que són els més comuns, no? Ocells, mamífers, sargantanes, els peixos, en el cas de l'aigua, de espècies que es dispersen, o sigui, que viuen a l'aigua, però també i després tenim invertebrats, no? Les formigues, també, sobretot en ecosistemes àrids com el desert, les formigues juguen un paper superimportant com a dispersors, inclús els escarabats dels fems, també.
I Anna, bueno, hi ha espècies de plantes i arbres que persisteixen gràcies a aquest, podríem dir, servei de catering que presten, que presten sobre alguns animals, dispersant llavors?
Clar, moltíssimes espècies, que m'ha dit que hi ha tots els ecosistemes, no? Sobretot en els tropicals, però també en les zones temperades, doncs una gran proporció d'espècies. En nostres ecosistemes, per exemple, un 40% de les espècies això produeixen uns fruits rics en nutrients que atrauen en aquests animals, que els diuen els animals frugívors, que se les mengen i, doncs, bueno, això és un mutualisme, no? Es mengen els fruits i els donen uns nutrients i, a la vegada, doncs, aquests animals frugívors les transporten d'un lloc a l'altre i així poden anar colonitzant llocs nous.
I a les illes, Anna, això també es produeix? O amb més escala?
Sí,
o amb...
clar. Sí, a les illes hi ha moltes espècies que solament hi arriben gràcies als animals, no? O sigui, bueno, sobretot ocells, però també moltes illes tropicals, per exemple, les rates pinyades juguen un paper molt important introduint-hi llavors. I bé, després també és una cosa important, que perquè, bueno, hi ha moltes espècies que això, per elles soles es desplacen, bueno, per elles soles, o sigui, generalment es mouen posant el radi d'un quilòmetre, no? Però hi ha això, unes espècies que les poden portar a moltíssims quilòmetres. Posaré dos exemples molt, molt xulos, que encara no entenc molt, perquè és una àrea en la que s'està treballant ara i bastant. No?
A veure, posa'ls.
Jo crec que tindrem exemples, molts més exemples en breu. Però, doncs mira, fa solament 5 anys, uns ecòlegs de l'Estació Biològica de Doñana, treballant a Canàries, concretament a Fuerteventura i a Lanzarote, van trobar els nius de falcó de Leonor, ocells en l'interior dels quals hi havia desenes de llavors. Ocells, o sigui, que s'havien menjat el falcó. I llavors, aquestes llavors que van trobar eren de plantes que no es troben en aquestes dues illes. I el lloc més proper on es trobaven les plantes mare estaven al continent, no? A uns 170 quilòmetres. Això va donar una idea de la capacitat de dispersió d'aquestes llavors. Però un exemple, que encara és més xulo i és ben recent, doncs des de fa uns mesos, l'equip del Juan Pedro González Baro, que és el que va estar al meu equip, va estar aquí a l'IMEDEA durant uns mesos i ara està a la Universitat de Cádiz, sí. I és el que lidera l'article aquest que ha sortit al Nature, doncs estan col·locant GPS a tords i estan seguint les seves migracions. I ara mateix en tenen de localitzats a Rússia, a Bielorússia, a Polònia, a Noruega, a Suècia, i estan seguint els seus moviments amb gran detall. Inclús poden veure amb el Google Maps en quin arbre estan posats.
Caram.
És una passada. Han trobat, per exemple, també que un d'ells ha recorregut en menys de 24 hores 700 quilòmetres. Llavors, bé, et dic, la tecnologia està avançant tremendament en aquest camp i descobrirem...
Molt interessant. El primer exemple que has posat, l'he vist amb un vídeo fantàstic que heu fet al CSIC o a l'IMEDEA, no ho sé.
No. Arrel d'aquest article, i perquè tingués més difusió, aquest article del Nature, doncs es va contratar una empresa anglesa que, bueno, és especialista en fer vídeos de divulgació, i han fet això, aquest vídeo que el podeu veure a YouTube.
Sí,
no?
És meravellós, perquè en 2 minuts i mig s'explica tot.
Està condensadíssim, sí. Bueno, són cars aquests vídeos, però la veritat és que són genials. I vàrem dir, bueno, val la pena fer-lo, perquè com que tampoc no es publica cada dia el Nature, vam dir, bueno, doncs invertim. I la veritat és que ja porta més de 1.500 visualitzacions en poc temps. O sigui,
doncs mira, una d'elles ha estat meva, que l'he vist, o diverses, perquè l'he vist bastant cops, a més serveix, va perfecte per entendre-ho tot.
Exactament.
Anem al vostre estudi, de caire internacional, i com deia, al començar el programa, amb la participació de l'IMEDEA, que crec que heu avaluat per primer cop el potencial de tot aquest procés en un context de boscos, de clima mediterrani de tota Europa. Com s'ha fet aquest estudi?
Doncs bé, la investigació s'ha basat en anàlisis i models de xarxes d'interacció planta-ocell, no? Això, les xarxes ecològiques, de les que també et parlarà més endavant en Pau, no? D'aquí una estoneta, és en el que treballem.
En Pau Colom, sí, de l'IMEDEA, que a més que sàpigues que el tenim aquí ja a l'estudi i t'estàs sentint.
És un doctorant meu, li envio records.
Amb ell parlarem després de papallones.
Molt bé. Doncs aquests anàlisis, això, treballen amb models de xarxes d'interacció planta-ocell i després això són tècniques que permeten descriure l'enorme diversitat d'interaccions entre això, comunitats d'ocells que consumeixen els fruits i dispersen les llavors de comunitats de plantes. No? Llavors, per això s'han emprat també tècniques avançades de barcoding, d'ADN, que és una tècnica d'identificació molecular d'espècies que consisteix en l'autorització d'una petita regió d'un gen i permet identificar quina espècie d'au ha dispersat una llavor que nosaltres mostregem al camp. No?
Sou detectius ecològics, eh?
Exactament, sí. Llavors, aquestes xarxes també s'hi incorpora després informació, informació sobre el període de fructificació de les plantes i també dels fluxos migratoris de les aus, per tal de caracteritzar això, el potencial de disseminació de llavors a llarga distància, tant cap al nord com cap al sud. Vinga. És un estudi que hem participat, sí, 18 investigadors de 13 centres de recerca i bueno, això s'ha dut a terme en àrees forestals d'Espanya, Portugal, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Polònia. Crec que no me'n deixo cap.
Quin és el percentatge de plantes que són dispersades per ocells que migren cap al nord a la primavera i quin el d'ocells que es desplacen cap a àrees més càlides a la tardor?
Doncs hem trobat això, que és només un 35% de les plantes que són dispersades cap al nord a la primavera, no? Que serien, diguéssim, les que potencialment es veurien, això, que, no? que poden escapar d'aquest escalfament, no? d'aquest augment de temperatura. Llavors, la gran majoria, no? 80% ocorre quan les aus es desplacen cap a àrees més càlides a la tardor. La majoria de plantes fructifiquen a la tardor.
A veure, si la majoria de les plantes d'Europa són dispersades per ocells que migren cap a àrees més càlides a la tardor i els ocells que hivernen a Europa i al nord d'Àfrica són les que distribueixen més llavors a latituds fredes, llavors, Anna, això vol dir que aquesta migració limita l'adaptació de les espècies vegetals d'Europa al canvi climàtic?
Exactament, bueno, sobretot en aquestes espècies mediterrànies, no? O sigui, no poden, o sigui, solament això, una minoria és les que poden adaptar-se en aquests... o sigui, poden seguir, no? el clima, perquè les temperatures això van augmentant, llavors les espècies que estan adaptades a les temperatures d'aquí, doncs per poder-les seguir han d'anar com a bastant de pressa. Llavors és solament una minoria que ho podran fer. Llavors, això, el resultat té una gran rellevància perquè això permet conèixer millor com serà l'adaptació de moltes espècies d'arbres i arbusts en aquest escenari d'escalfament. I també és especialment rellevant per la importància que tenen les llavors de fruits carnosos en la dispersió de plantes llenyoses, no? Que són això, les que componen els boscos temprats i tropicals, que com ja t'he dit, això, el Mediterrani, són les espècies de fruits carnosos superen el 40%, no? Per exemple, l'ullastre, la murta, sí, els alaverns, el ginebró... Vaja, tenim moltíssimes espècies aquí.
I de plantes? Quines són les espècies d'aus migratòries que proporcionen aquest catering que dic jo?
Sí, doncs són en general aus comuns a la nostra geografia, no? Hi ha els ropits, els buscarets de capell, els buscarets de camp negre, les medleres, diverses espècies de tords...
Són espècies bastant comuns.
Exactament, són comuns, però el preocupant és que hi ha evidències ben clares de que hi ha una disminució alarmant a tota Europa. Llavors cal protegir-les a qualsevol preu perquè fan una funció tremendament important, no?, per a mantenir els ecosistemes.
Perquè són els jardiners del bosc.
Exactament, o sigui, si no hi són ells, no pot continuar la regeneració dels boscos, ni dels matollars costaners, ni els d'alta muntanya. O sigui, juguen un paper clau per a mantenir el funcionament d'aquests ecosistemes tan importants, amb la qual això s'ha d'intentar evitar la caça massiva d'aquestes espècies i s'han de protegir. Són molt, molt importants. Són col·legues nostres i aliats de les plantes, també.
Abans has parlat de noves tecnologies i això em porta a pensar en el futur, demanar-te, Anna, si creus que aquestes tecnologies podrien aportar informació més detallada sobre el moviment de les aus i així aprofundir en el potencial d'aquesta dispersió de llavors.
Sí, 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 com t'he dit, ja ara cada vegada...
A través del GPS.
Clar, amb aquests GPS, això superpetits i que no pesin, això també, evidentment, es fan abans unes proves, no?, que no els hi afecti el vol, i està la tecnologia avançant, que és una barbaritat, llavors se'ls hi posa això, i com et deia, ara encara són bastants pocs individus, no? Perquè, clar, en molts casos aquest GPS es perd...
I aquí a Balears en posarem, també, d'aquests GPS?
Clar que sí, jo ara mateix no estic amb això perquè no dono abast, però m'encantaria, sí, sí. Inclús estan posant GPS, saps, ja, inclús els borinos, per anar seguint a quines flors van. I a les abelles de la mel, també. A Anglaterra hi ha un grup de gent que està posant a les abelles de la mel...
I a les tortugues marines, també.
Ah, bueno, clar, però això ja és fàcil, això és molt gran.
Home, fàcil, sí. No ho sé.
No, bueno, és fàcil, és molt més fàcil que posar un...
A mi una tortuga segur que no me deixaria posar-li un aparell d'aquests. Escolta'm, i... A veure, aniré un poquet més enllà. Els científics podríeu tractar de dirigir aquesta dispersió de llavors subministrant-les a les aus de manera artificial? O això seria un poc més de... O ciència-ficció, això?
Ciència-ficció total, sí, sens dubte. De cap manera podem reemplaçar de forma efectiva els serveis que ens proporciona la natura de forma natural i gratuïta. O sigui, no podríem ja forçar a mils d'ocells, bueno, milions d'ocells són els que s'estan moguent, no?, estan migrant. Imagina't allà forçant els ocells, pobrets, a menjar uns determinats fruits, que això seria un esforç immens.
No, i dispersar-les amb avions?
Dispersar-les amb avions, no.
O amb helicòpters, vaja.
No, perquè han de caure les espècies en llocs, o sigui, hauria de ser... No, vaja, jo crec que és ciència-ficció. Les espècies, les llavors han de caure en llocs adequats per a la seva germinació. I bé, deixem que ho faci la natura.
Això mateix.
Clar, és com això, no?, de fer també aquestes abelles perquè polinitzin els ametllers. Doncs no, val més que mantinguem les abelles i que polinitzin tots els arbres i plantes que han de...
Deixem la ciència-ficció i anem a la realitat. I la realitat ha estat poder publicar el vostre estudi a la revista Nature, que això m'imagino que no passa cada dia. Quin ha estat l'impacte de la publicació?
Ja m'agradaria que passés cada dia. No, doncs la veritat que estem molt contents. Ha tingut està tenint encara un impacte altíssim en els mitjans, no?, sobretot a les xarxes. Hi ha aquesta plataforma, l'Altmetric, i bueno, vam estar en el 5% top dels resultats de recerca, no? I bé, hi ha hagut entrevistes a ràdio i premsa nacional dels diferents països que hem col·laborat. Bé, ara mateix jo estic aquí, no?, el Balears fa ciència. I bé, et dic que amb aquest vídeo pues, també s'ha arribat a molta gent en 3 setmanes i esperem que hi hagi moltíssimes més visualitzacions.
Anna, anem acabant. La dispersió cap a noves àrees tindrà conseqüències en la composició dels boscos del futur? Això podria comportar canvis importants en el funcionament dels ecosistemes?
Sense cap mena de dubte. Clar, les conseqüències d'aquests canvis en les comunitats, bueno, encara no les coneixem i estem lluny de poder predir-les. Fa falta més recerca, com sempre, i per tant calen més recursos per a fer recerca, també, com sempre, però les conseqüències, clar, d'aquests canvis està clar que no funcionaran igual, no? Si arriba una espècie invasora que t'està ocupant i desplaçant a les natives del lloc on han arribat, doncs tot pot canviar, no? Els boscos d'eucaliptus allà de Galícia, o bé, tot el nord no estan funcionant com quan hi havia els castanyers o totes les plantes natives, no? Són altres... No, quan fem tots aquests canvis, produeixen aquests canvis, això es pot arribar a col·lapsar la comunitat, no? Perquè no funciona de la forma correcta que ha de funcionar. Per tant, sí, hi haurà conseqüències greus, però et dic com que això encara... Tenim moltíssima feina per a poder predir-los. Ens falta moltíssima informació encara. Però bueno, estamos en ello, no?
Avui hem tingut a Balears Fa Ciència, que ara feia temps que no te teníem, en Anna Traveset, investigadora, responsable del Laboratori d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA. Arran d'aquest estudi internacional en participació de l'IMEDEA, publicat recentment a la revista Nature, enhorabona.
Moltes gràcies.
Que ha demostrat, ho vaig a recordar una vegada més, ha demostrat que la majoria, aquest estudi ha demostrat que la majoria de les plantes de comunitats forestals europees són dispersades per ocells que migren a latituds més càlides del sud, mentre que només una minoria són disseminades per ocells que migren cap al nord, a latituds més fredes. Quina és la transcendència de tot això que ens ha explicat avui Nana Tramesset? Doncs que això limitaria, o limita, l'adaptació de les espècies vegetals d'Europa al canvi climàtic, ja que a conseqüència de l'escalfament global, moltes espècies animals s'estan traslladant cap a noves àrees amb climes més apropiats i que generalment són zones més fredes.
Mm-hmm, molt bé.
Doncs queda explicat, queda clar. Sí, queda clar la teoria. Ara hem de veure què passa, no?
Això mateix. Bueno,
enhorabona.
Gràcies i res, bon estiu. I
igualment.
Enhorabona pel programa, per anar disseminant el que es fa de ciència en aquesta comunitat. Molt
és
important.
És com una llavor.
Exactament.
Una llavor que s'ha d'anar escampant. Te deixem també amb una cançó de molt xula, sobre aus.
Molt bé,
bueno, sobre aus i més coses, perquè...
Molt bé.
Però parla d'ocells. Vinga.
Perfecte, gràcies.
A tu.
Vinga, adéu. He really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet. And we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Si la cuina de Menorca només fos la caldereta de llagosta, tancam el restaurant i monarem.
I Vetres Ràdio dona carta blanca a Llorenç Allès Camps.
Que la barra lleno és com si beguessis Menorca dins el plat.
I és escurint figues, que no està escrit a cap llibre de cuina menorquina i que ho és. La cuina menorquina, quan te la mires a través dels temps, és història de Menorca.
Només en formatge ens hem de remuntar a l'època neolítica en què
un
la gent
tast comença de Menorca. Diumenge a les 9 del vespre a Vetres Ràdio.
Tenim la maonesa aquí i ningú l'està reivindicant, és que és increïble.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar la vela i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años. Más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más da llegar hoy que mañana?
A Vetres Ràdio, feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. Vetres Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència.
el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Pau Colom, que el tenim aquí als estudis i que ha estat sentint l'entrevista Nana Travesset. Pau Colom és llicenciat en Ciències Ambientals, és màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb una beca de la CAI per fer la seva tesi doctoral a l'IMEDEA amb el grup d'Ecologia Terrestre dirigit justament per Nana Travesset. Avui l'hem convidat al Balears Fa Ciència perquè ens expliqui les seves feines en el projecte de ciència ciutadana CBMS, que és Catalan Butterfly Monitoring Scheme. És un projecte en xarxa que serveix per recollir dades d'abundància de papallones a Mallorca, bueno, a més llocs, a Catalunya, Balears i Andorra, crec, però en Pau s'ocupa de, doncs, de recollir aquestes dades a Mallorca i a Menorca, en general a les Balears, i estudiar les interaccions mutualistes entre papallones i plantes. Benvingut, Pau.
Bon dia.
Aquest projecte, aquest CBMS, que sembla una, així dit ràpid, sembla una cadena de televisió nord-americana. És un projecte de ciència ciutadana.
Mira, per posar-te un poc en context, això del BMS és una cosa que va néixer en el Regne Unit en els anys 70. Se va crear un projecte de seguiment de papallones amb la idea d'obtenir informació de les papallones en sèries temporals llargues i poder conèixer amb precisió l'evolució de les seves poblacions. Més tard, pues, aquesta, amb una mateixa metodologia estandarditzada, s'han anat creant altres projectes per tota Europa i actualment tenim, pues, una vintena de països que tenen projectes similars.
I tu aquí ets com el corresponsal del projecte, bueno, a les Balears?
El
corresponsal de la CBMS?
El tema és que, clar, jo vaig començar a treballar a col·laborar amb el CBMS, vaig treballar amb en Constantí Stefanescu quan vaig estar a Barcelona, que és de fet un col·laborador, col·labora molt en Nana Travesset, i al final els dos són els meus directors de tesi, i a partir d'allà, pues, vam començar a treballar les dades una mica de Balears, que ja començaven a tenir unes sèries temporals per Menorca, a Menorca en concret, que ja donaven per fer anàlisis bastant robustes, no? Llavors, bé, a partir d'aquí va sortir la idea de fer la tesi, de fer el doctorat centrant-me en la comunitat de papallones de Balears, i pues, una mica amb el meu temps lliure i tal, aprofit també per intentar que el CBMS aquí a Balears agafi força i involucrar la gent, i perquè crec que és una cosa molt guapa, no? I que és el bo que té aquest projecte de ciència ciutadana, no? Que involucra la ciutadania a fer ciència, no? I alhora és una eina d'educació ambiental molt bona.
Compteu papallones per tractar d'entendre de quina manera el canvi climàtic afecta la biodiversitat?
Sí, efectivament, entre d'altres, perquè no només el canvi climàtic, òbviament el canvi climàtic és un tema que ens interessa moltíssim i un poc la meva línia d'investigació se centra en això, però també en molts altres factors, no? De nivell antròpic, són molts els factors que d'origen humà que estan afectant els insectes i en concret les papallones, no? En el cas del canvi climàtic, pues, òbviament tenir sèries temporals llargues pues, mos permet fer estudiar com, de quina manera el canvi climàtic està afectant a l'ecologia de les papallones i segurament a molts altres insectes.
Jo quan surto a caminar pel camp veig molt poques papallones, Pau. Això és perquè no m'hi fixo prou o és justament per culpa del canvi climàtic?
Segurament les dues coses. Principal, o sigui, és cert que bé, tenim dades d'això. El CBMS va començar l'any 94 i en aquests quasi 30 anys tenim dades que demostren que hi ha hagut una davallada important de moltes espècies. I en concret, per exemple, jo que vaig treballar en les dades de Menorca, també, efectivament, hi ha una davallada i això que quan vaig en el camp i me trob gent major me diu és que jo, quan era jove, veia moltes més papallones. Pues, efectivament, gràcies a aquests projectes hem constatat que arreu d'Europa hi ha una davallada de papallones. Després, per altra banda, segurament no t'hi fixes prou. T'he de dir que
amb, segur que no.
Fer BMS te fa fixar-te molt més en tot allò que t'envolta i crec que si tens un trosset de natura a prop de casa i sols anar a fer una passejadeta, jo te diria, pues, aprofita i compta papallones.
Però tot i així, com te vaig dir fora micro, mentre sí. preparàvem aquesta setmana el programa, sí. però jo recordo Ecuador, quan hi vaig ser, allà no importava fixar-t'hi massa. O sigui, era impactant la densitat de papallones que n'hi havia en
sí,
el camp.
Sí, efectivament, les zones tropicals hi ha una diversitat altíssima, segurament amb la diversitat més alta, no?, en el planeta en quant a espècies, i a més justament allà pues són espècies molt visibles, de mida molt gran, i segurament aquí pues, tenim espècies...
Quantes en tenim aquí a les Balears?
Aquí tenim concretament 26 espècies, 25-26 espècies...
De papallones diurnes.
De papallones diurnes, i després n'hi ha... 3-4 espècies dubtoses, no?, que en algun moment s'han citat, però no tenim molt clar si ha estat una errada, si realment va haver una arribada puntual. Però bé, ara el bo que tenim és que hi ha molta gent amb els ulls ben oberts i que estan cada setmana sortint en el camp i bé, i crec que això és segurament ens donarà molta més informació de què tenim aquí a Balears.
Recordem que en Xavi Canyelles ha fet recentment un pòster de papallones de totes les espècies de papallones de les Illes Balears. Vàrem parlar amb ell fa justament unes quantes setmanes d'aquest tema. Pau, les papallones són indicadors de salut ambiental pel que ens estàs dient.
Efectivament, les papallones s'han convertit com en un grup bioindicador que ens serveix per conèixer una mica l'estat dels nostres hàbitats. Té unes característiques biològiques, no?, que fan que siguin molt sensibles en els canvis, com per exemple el canvi climàtic, i que ràpidament responen a aquests canvis. Per tant, si fem un seguiment d'aquest grup, de les papallones, podem veure ràpidament com estan canviant els hàbitats i intentar, d'alguna manera, revertir aquesta situació.
I els passa, i torno al tema d'anar a Travesset, els passa també que se'n van cap a altres latituds, cap a més al nord, i a més d'això també pugen d'alçada?
Sí, una mica els efectes del canvi climàtic, l'ecologia de les espècies se podrien separar en tres aspectes, no? Un seria canvis de la distribució, un altre canvis en s'abundància, en la dinàmica poblacional de les espècies, i en tercer punt, canvis en la fenologia. Amb aquest primer punt, que deim de canvi de distribució de les espècies, pues lo que estem veient és algo similar que passa amb els ocells que explicava Anna, no? Que estem veient que les espècies s'estan desplaçant, estan canviant la seva distribució cap a latituds més altes degut a aquest augment de les temperatures, intentant trobar-se en el seu òptim climàtic, i a més també espècies de muntanya també s'estan desplaçant cap a altituds majors.
Però què passa en llocs com que no poden pujar, no? Perquè a Menorca no poden escalar muntanyes, les papallones, què fan?
Exacte. En illes on les espècies no tenen aquesta capacitat de desplaçar-se cap a latituds més altes i inclús no poden pujar amb altitud perquè a Menorca pues, l'orografia és tan limitada, pues, lo que hem vist és que se donen també altres tipus de patrons, no? Com canvis de com dispersions de les espècies cap a microclimes favorables, com per exemple a Menorca hem vist el cas dels barrancs que trobem al sud de Silla, pues és una cosa que estem estudiant ara mateix, no? de que segurament moltes espècies a l'estiu, quan fa tanta calor, pues se desplacen cap a aquests barrancs que tenen unes condicions més bones, no? De temperatura i humitat.
Fan al revés, en vez de pujar a muntanya se'n van cap a baix.
Exacte.
Mira, ja ens queden només 2 minuts, Pau. Bé, abans Pau ho ha dit, que està preparant la seva tesi doctoral a l'IMEDEA, mm-hmm. que està codirigida pels investigadors Anna Traveset i Constantí Stefanescu. Una reflexió per acabar, Pau. Per què hem de cuidar els lepidòpters del nostre planeta i en particular de les nostres illes?
Jo crec que no només els lepidòpters, sinó hem de cuidar els ecosistemes en general, la diversitat biològica que tenim, perquè, com explicava Anna, si començam a treure peces d'aquests sistemes naturals, doncs pot arribar un moment en què col·lapsin, no? Perquè al final totes les espècies estan interactuant entre elles, no? I el funcionament correcte de sistemes naturals depèn de que tinguem una elevada diversitat biològica i per això és essencial conservar les nostres espècies.
Quina és la papallona més espectacular que has pogut observar mai o la més curiosa?
Mira, no te sabria dir quina és la més espectacular, però per jo una de les meves papallones preferides és la migradora d'escars, perquè és una espècie que estem estudiant per la seva migració, una migració realment espectacular que fa des del nord d'Àfrica fins al nord d'Europa. I això ho fa cada any, va i torna, amb unes 6-7 generacions, i realment
I passa per Balears?
Exactament, passa per Balears. Aquí la poden veure els mesos de primavera i després una altra vegada al setembre, en torna.
Pau Colom, investigador de l'IMEDEA, especialista en lepidòpters, moltíssimes gràcies per venir avui al Balears Fa Ciència i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.